Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre. Comencem ara tot seguit a Ràdio Balaguer, l'agrografia d'avui dilluns, dia 24 de febrer, l'espai de Ràdio Balaguer, que recordem, dediquem a parlar del sector agroalimentari. Per fer el programa d'avui, comptem, com sempre, amb el seu impulsor, el Josep Maria Roig, a qui, com sempre, saludem i donem la benvinguda. Molt bona tarda, bon vespre, Josep, i
bon vespre a tothom. Gràcies. Bon vespre, bon vespre.
Avui, Josep, vols dedicar el programa a parlar del sector hortícola. El títol que li has donat és els hortolans, les hortalisses i les estratègies hortícoles, i per això, doncs, que has convidat dues persones que ja ens acompanyen als estudis. Després també farem una trucada telefònica, de seguida direm aquí, però abans presentem les persones que ens acompanyen avui als estudis de Ràdio Balaguer. Un d'ells és el Josep Sellar, hortolà, i també coordinador de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos, el Josep Sellar, des de la Torre de Fluvià. Molt bona tarda, Josep, i gràcies per venir.
Bona tarda, gràcies a vosaltres per convidar-me.
I també ens acompanya el Ramon Quintana, de la verduleria Òscar Ramon, d'aquí de Balaguer. Molt bona tarda i també gràcies per ser aquí, Ramon.
Hola, bones tardes.
Amb ells dos, Josep, parlarem, com dèiem, del sector hortícola avui. També, doncs, durant el transcurs del programa, farem una trucada a l'Antoni Elias, d'aquí de Balaguer, concretament de Planter Giral, d'aquí de Balaguer. Amb ell parlarem a través de la línia telefònica. De seguida també escoltarem la reflexió que habitualment fa sobre el tema que tractem, una reflexió que el Josep Roig fa, doncs, habitualment a l'inici del programa. De seguida parlarem també després amb els nostres convidats i dedicarem la part final de l'agrografia a parlar de l'actualitat agrària, les convocatòries d'ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini. També farem un repàs a jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori i acabarem, com sempre, aquest espai amb música. Josep, fet el sumari dels temes que tractarem, del sector que tractarem avui, feta també la presentació dels nostres convidats, és moment ara, ja sí, com dèiem, d'escoltar la teva reflexió sobre el sector hortícola, en aquest cas avui.
Molt bé, doncs bon vespre a tothom, benvinguts, benvingudes, Sònia, amic Josep i Ramon. Doncs avui parlarem d'horta, però ho farem amb dos etapes. La primera, amb una dimensió més aviat hortolana, més aviat, podem dir, pairal, més aviat romàntica, més aviat de lo que havia sigut l'or, lo que és, va ser l'or, lo que és i lo que, i lo que pot arribar a ser. La segona dimensió serà la pròxima sessió, potser amb una dimensió més industrial, més comercial, més de mercat generalista, etc, etc. Per tant, sense dir tants, etcètera, etcètera, parlarem amb coses concretes, d'acord? Per què fem l'horta? L'horta, considero de que va tindre un moment gloriós, cada casa tenia el seu hort, tindre un hortolà amb prestigi era algo ja freqüent a les cases, a veure qui es podia tindre el millor hortolà. Sembla que passejar el producte des de l'hort fins a casa era una podem dir, una cerimònia que es tenia que fer. Carall, quin gènere ho fan aquesta gent, oi? Etcètera, etcètera. Si és que no, si és que l'hortolà no, si que no portava el gènere a casa, feien anar a qualsevol persona que treballava en aquella casa amb un davantal ben planxat, ben blanc, i presentava l'horta, passava pels oi carrers fent l'oi piu-piu, de dir, carall, aquesta gent, quin hortolà tenen, quin gènere el treuen. Avui dia això ha canviat. Avui dia l'or és una cosa que s'ha anat perdent, se va perdent, perquè la gent no cuida tant l'or. Vull dir, no hi ha hortolans tampoc, com han dit a la Falca, costa trobar hortolans que cuidin un or, que en sàpiguin, perquè l'or ha sigut una cosa, potser un dels principis tecnològics d'innovació que ha tingut el sector primari. El sector primari, tothom sabem quin és, el sector pues, de producció directa, i potser l'or era una eina d'aquelles de qualitat, perquè l'or, gràcies a l'or, s'ha fet una innovació tecnològica, perquè l'or ha sigut les tècniques que s'han emprat més, podem dir, autòctones, més podem dir, originàries. Per exemple, l'or tenim que s'ha aplicat el rec a goteig. De l'or tenim que ha sortit els cultius hidropònics. De l'or també ha sortit aquests cultius de, sobre bandes de compost. És a dir, de l'or ha sortit moltes tècniques que gràcies al comportament dels horts podem aplicar a altres llocs de la, podem dir, de la, del sector primari, avui dia, dient-ne, dels productors d'aliments. Per tant, l'or és una eina que cal, jo crec que cal reconduir, que podria ser avui dia, pues, allò, saps, els primers programes que vam fer aquest any, Sònia, que vam dir fins aquí hem arribat i ara què? Aquests programes també vam dir que reorganitzar les organitzacions. Per tant, crec que és una de les eines que tindríem que cuidar, sigui a través de consells comarcals, a través de municipis, a través de comunitat general de regants, a través de cooperatives, que no es perdés la dimensió tècnica i humana i prestigi que té l'or. Això en continuem parlant. Però avui entrem ja en matèria, aquesta seria la reflexió
d'avui.
Perquè aquestes dues persones que tenim aquí, més el que per telèfon tindrem, puguem fer una miqueta de debat, de criteri.
Doncs molt bé, doncs ja sense més preàmbuls, Josep, comencem a conversar amb els nostres convidats d'avui, ho dèiem abans, el Josep Sellar i el Ramon Quintana. Quan vulguis, doncs pots
iniciar ja, Sònia, com vulguis,
les teves qüestions.
Exactament, doncs pues que són moltes. Llavors, sobretot, primer agrair al amic Josep Sellar, perquè al principi, quan vam pactar que vingués aquí, era com a horticultor, i entre aquest pacte, entre aquest procés de pacte que van fer, pues, lo van anomenar, doncs,
coordinador de la plana
de Lleida, de Unió de Pagès, substituint el bon amic Jaume de Pedrós de Linyola, que en aquesta casa és sempre benvingut, i des d'aquí li fem una...
De fet, ens havia acompanyat, una
salutació cordial. Per tant, empezarem perdona, Josep, passarem pel Ramon, oi?
Sí.
El Ramon. El Ramon és una persona que té una verduleria amb un bon prestigi, com totes les verduleries d'aquí de Balaguer, gràcies a Déu, totes estan en un nivell molt alt. Què demana el client avui dia, el consumidor? Ramon, quin tipus d'horticultura vol? Aquella que és de tot l'any, aquella que és estacional, què vol? Què busca?
Bueno, hi ha alguna que busca producte de proximitat, per exemple, i altres, pues, que tinc un producte i ja continuo tot l'any. Hi ha productes que són de temporada i altres, pues, de, bueno, però bueno, que busquem més és producte de proximitat, de quilòmetre zero, perquè tot això avui dia costa molt, avui en dia.
Allò on té Ramon, aquest producte de proximitat, sí. El trobeu amb condicions i de qualitat i que pugui fer competència al producte que mos ve de fora, amb presentació, amb gust, amb qualitat?
Bueno, a vegades és una mica complicat haver trobat aquí un producte que sigui de qualitat, a veure, perquè aquí els països tampoc no treballen com ho treballen allí, perquè és molt diferent. Allí treballen en l'agricultura com una indústria, aquí no, els països fan un altre tipus. I pues, també aquí el temps també que fa aquí tampoc no acompanya massa.
Josep, què és l'horticultor avui? Què és l'hortolà avui? No el d'ahir, el d'avui.
Bueno.
Josep, el tinc que apretar una miqueta, perquè es pot. Digues, Josep.
Bueno, avui en dia l'horticultor d'avui és un horticultor professionalitzat. Al final, l'horticultura és... Jo crec que hi ha dos classes d'horticultura avui en dia. El que és l'horticultura professional i l'horticultura més social, més, diguem, de terapèutica o més d'esbarjo, no? Llavors, l'horticultura professional, doncs bé, jo crec que hi ha un nivell de professionalització alt. Són gent que ja porten a part d'un cert nivell de mecanització i bueno, doncs són finques més aviat amb una dimensió més aviat gran i bueno, doncs que jo crec que es treballa molt bé.
I aquesta horticultura que sembla que s'estigui quedant per lo que ara has dit, que ha donat peu a ser una horticultura tecnificada com la que tenim, com la que tu també has esmentat ara. Aquesta agricultura, aquesta horticultura, què en tenim que fer? Què en farem? Es quedarà terres ermes? Perquè aquesta horticultura és de dimensions petites, són horts doncs, de porques, es calculen porques, oi? Perquè les podem dir superfícies agràries, són hectàrees, són jornals, aquestes són porques, oi? Sabem que 12 porques és un jornal, oi?
Sí.
Exacte, i un jornal perquè la gent ho sàpiguin, són 3.333 metres quadrats, etcètera, i l'hectàrea són 10.000 metres quadrats. Un cop dit això, Josep, què en farem d'aquestes superfícies?
Bueno, aquestes superfícies el que hem de procurar és que estiguin en actiu i que siguin superfícies productives. El que no podem permetre és que s'abandonin, ni molt menys, ni que passin a ser doncs, terres ermes i amb desús. El que s'ha de procurar és que realment doncs, el sector hortícola sigui capaç de poder vendre el seu producte al mateix territori. Avui en dia, cada dia hi ha més consciència de la importància de la qualitat del producte. Cada vegada s'associa més proximitat amb aquesta qualitat, perquè és obvi que un producte collit i menjat doncs té moltes més qualitats organolèptiques i té molt més gust, molt més presència, molta més qualitat que no pas un producte que pugui vindre de més lluny i que faci més dies que volti pel món. I per tant, tot això que potser fins ara estava més, es valorava més el preu o es valorava més altres coses, jo crec que aquesta tirada que hi ha ara, que doncs cada dia més la gent valora més aquest producte de proximitat, que cada vegada la gent es consciencia més amb menjar qualitat, doncs jo crec que això s'ha de promocionar, vull dir, s'ha d'aprofitar i hem de ser capaços de poder crear aquest mercat de proximitat i poder... Sí que s'exporta molt horticultura fora, però jo crec que és molt més important promocionar aquest mercat intern, no?
I estàs d'acord, Ramon?
Sí, sí.
Estàs d'acord? Ramon, quan ve un client o una clienta a la teva verdoleria i veu el gènere, pregunta d'on és aquest gènere, pregunta d'on ve aquest gènere.
Bueno, hi ha clientela de tota la classe. A veure, hi ha clientela que s'ho pregunta, hi ha gent que mira més per... Diu, igual veràs una poma de Guilleda, però si hi ha algú, i veràs una altra poma d'un altre puesto. I llavors s'encararà o per aquí o per aquí.
Perquè aquesta clienta, aquest client, sí. Què compra? Pels ulls o compra pel gust?
No, a vegades, bueno, a part del gust, que a vegades aquestes pomes de fora, que estigui italià o que sigui, a vegades són més bones que aquí. A veure, no tinc que despreciar la poma de Lleida, a veure...
Per exemple, quan entra allà a la teva botiga, sí. A la teva verduleria, sí. Diu, dona'm aquell gano que em vas donar l'altre dia, és a dir, compra, és a dir, sí que repeteix, és fidedigne a un tipus de gano o no? Sí, o sí. Canvia o pique.
Bueno, va provant, primer va provant, igual provant un producte, i després veu que al final torna a l'altre que sembla que sigui més un altre tipus de poma o el que sigui, de producte.
Normalment és més car el gènere nostre d'aquí que el gènere que ve de fora?
Bueno.
O és més barat, al contrari, vaja?
Segur, a vegades és més barat el que ve de fora que no el que ven aquí, el productor d'aquí, a vegades, no tot.
Ja, perquè la estacionalitat, és a dir, que cada... Això vol dir que ja ho saps, molt més que jo, que cada temps té que fer el seu fruit, es compleix aquí, o bé la gent compra tot l'any no miren això, vull dir, volen ja no tot l'any, vull dir, si hi ha les oixideres al mes de novembre, doncs oixideres al mes de novembre, si hi ha, que no miren que siguin el temps.
No, a la botiga ve de cireres i ve moltes de cireres, i paduixes igual que vinguen d'Argentina, d'on vinguen.
És dir que...
Durant tot l'any,
sí,
tot l'any.
Sí, tot l'any, sí, bueno. Sí, ara aquest temps de Nadal i fins ara estaven en cireres, i la gent me demana.
La gent demana cireres. Sí, sí. Josep, què tindríem que fer, o qui tindria que ser qui organitzés la reorganització d'aquestes parcel·les petites denominades horts? Els consells comarcals, els municipis, la Comunitat General de Regants, qui? Les cooperatives, perquè això se tindria que organitzar d'una forma o altra, perquè el que no podem tindre és que ens vagi quedant terrenys, que sigui un poti-poti tot això.
A veure,
sé que és una pregunta compromesa, difícil,
sí, no, a veure,
però bueno, però vull dir...
A nivell de Consell Comarcal o a nivell d'administració...
Sí, d'entitats, podem dir, entitats administratives.
A nivell d'administració es pot, diguem, promocionar o es pot ficar a disposició terrenys per horta més aviat de la que diem d'aquella classe d'horta més social o més a nivell d'esbarjo. A nivell de professional, doncs el que ha de passar és que sigui el mateix pagès que s'interessi per aquest sector de l'horta també. I això, pues, al final com se fa? Doncs es fa valoritzant el producte, no? Aquí el que, clar, el que comenta el company Ramon, clar, passa una cosa, ja el client està acostumat a menjar de tot durant tot l'any. I com passa a vegades que no s'entén massa bé, doncs producte que ve de fora, doncs és més barat que el que ve d'aquí. La qualitat al final, bueno, s'ha de valorar, no? Quina és més bona o quina no. O la importància que se li dona en tot això. Jo com a productor m'he trobat, doncs, que a l'hora d'anar a vendre, per exemple, en botigues, doncs també em costa, perquè, clar, també és més pràctic a nivell de botiga, jo també ho entenc, de poder anar a un lloc que li serveixin, doncs, tot el que necessite, o inclús, doncs, perquè a la botiga, doncs, també els agrada més de tindre els productes més homogenis, que no hi hagi tanta... O sigui, que hi hagi uns pebrots que facin una pinta i els altres que facin una altra, no? Vull dir, que facin tots més o menys la mateixa pinta. I això, vull dir, ja també ho entenc. Però el que passa que, clar, si no hi ha algun sistema on els petits productors ens sigui relativament fàcil de vendre el nostre producte, doncs, clar, això també és complica el que la gent s'animi a fer horta. I jo crec que, a veure, al final sí que la venda directa, doncs, de pagès a productor, evidentment té un gran valor afegit i és una sortida, però clar, al final tampoc no pots vendre tot el que produeixes directament, perquè, doncs, bueno, sempre hi ha una part que te costa més de vendre o te costa més de gestionar, perquè tampoc no pots, o sigui, si tu tens una sèrie de clients, doncs has de sobredimensionar la producció per poder-los acontentar, per poder-te assegurar aquesta producció per a aquests clients, i aquesta part, doncs, que, diguem, si tot va bé, sobre entre cometes, doncs també aniria bé, doncs, poder-la vendre fàcilment o a botigues o a distribució. El que passa que, clar, doncs, la distribució també ho té molt pràctic, perquè, doncs, bueno, cada setmana pugen camions del sud de la península carregats de tot, amb uns preus també molt assequibles, i, bueno, el més fàcil és aixecar el telèfon i dir: porta'm tot això, i ja està, no? I a nivell de petit productor, doncs, tot això costa de poder servir tot el que necessite un client com una botiga, perquè, pues, al final tampoc no pots fer de tot, t'has de centrar en uns amb uns productes determinats, perquè d'horta doncs, n'hi ha molts, hi ha molta varietat de productes i clar, al final no els pots fer tots, no? I bé, doncs és qüestió d'intentar buscar aquesta combinació entre venda directa, entre circuit curt de comercialització, que hi pogués haver una fluïdesa a l'hora de poder circular aquest producte i facilitar una miqueta més.
Ramon, com a bon comerciant que ets, i se sap, oi, que és un bon, molt bon comerciant, molt bon, té una botiga molt maja en verdureria, doncs, i és persona de poques paraules, però de fets, com ha estat demostrant aquí, hi ha una qüestió que en Josep ha deixat caure amb molt bona picardia. Tu, quan compres producte d'aquí nostre, lo productor te porta la cosa ben arreglada, ben envasada, ben identificada, com ho compres als altres llocs?
Bueno, aquí als Països, en teoria, no, perquè jo som meu, va portar tomates, venen a la caixa i ja està. No ve com aquell de Seros, que quan me recordo de Seros, que li compraven moltes tomates, venia a l'etiqueta i ficava Seros. I la gent ja s'identificava per aquell tomate que ficava Seros, ¿vale? Jo sempre dic que si fiquen l'etiqueta, passa que no ho fiquen avui en dia, costa molt ficar una etiqueta. La gent veu més per els gulls que no... I jo me recordo quan portava aquell home que ara ha plegat i gastava molta tomata i llavors ficava la seva etiqueta als dos tomates. Venia d'aquestos de Camarrosa i tot, i ficava l'etiqueta a la caixa i ficava d'on venia més o menys.
Ramon, perquè aquí fa poc que vam fer un programa de vol dir denominació de origen.
Sí.
I diem que tots els productes, això va pel Josep també, portaven la seva identificació.
Sí, sí.
Abans d'aquesta pregunta, torno a repetir. La pregunta. Els productes que et porten de gent autòctona d'aquí, que segurament deus comprar també a gent d'aquí, te porten amb les identificacions tal com Déu mane?
No, que no. De Pallessos no, si te venen carabassó, te porten a la caixa i ja està, carabassó. No te fica l'etiqueta més o menys on ve.
I l'altre és el client que ve... Sí. Aquesta etiqueta li la vol, vull dir, l'aprecia, o no cal, no m'ho sí que no ho mira. Si mira el gènere que hi ha sobre el tauler o sobre la estanteria i prou, no mira.
No, pregunta també, a l'estiu ja pregunta si hi ha tomate aquí, ja fico tomate de Lleida o tomate d'aquí Balaguer o alguna cosa que ho fico. Ja ens identifico que és un producte d'aquí.
I a tu què et dona més tranquil·litat? Aquell producte que va amb les etiquetes corresponent o aquell producte que no porta etiqueta? Doncs
pues a mi me da més confiança si fique... La gent menja veu, però jo dic, hòstia, de Seros, mira, tomate d'aquí. Vale?
I llavors, Josep, com a organitzador, com a una... Hi ha aquests...
Passa que dóna més feina, això, eh?
Ah, dóna més feina. Aquests ja ets una persona que representes molta cosa... Què et sembla això? Vull dir, es tindria que apretar més que la gent identifiqui el producte?
Ara, evidentment...
O això no cal perquè, clar, cada etiqueta és un preu, sí, vull dir, carrega el preu.
Sí.
O però es tindria que respectar el que és la denominació d'origen o la, com si diu, l'IGP, oi? Aquests productes de...
Indicació geogràfica protegida en aquest cas, sí.
Sí, no, a veure, evidentment la gent també...
Fixi-t'hi que hi ha un handicap gros aquí, eh?
No, a l'hora de comprar, clar, la gent, la primera impressió que t'emportes és per la vista, això és evident. I el tindre una marca pròpia, doncs al final... No és que per tindre marca hagis de produir millor, sinó que és més fàcil de que la gent t'identifiqui i si una vegada ho ha provat i li agrada, doncs ja sap, quan veu aquella marca, doncs ja sap que doncs tindrà unes característiques semblants, no? Per tant, bueno, sí, evidentment, tenir una marca pròpia doncs, és una manera de comercialitzar...
Perdó, ara aquí hem dit alguna cosa fora aquí. Ramon,
sí.
Una cosa és la identificació d'on ve aquesta traçabilitat, l'altra cosa és marca. La gent compra per marca del producte hortícol o compra perquè li diuen d'on ve aquest producte, com està fet?
Bueno, si ho veu producte, sí que compra per producte, per on ve.
D'on ve? Claro, més que no pas marca.
Sí. Ara, quan ve l'estiu, la gent vol de tomate d'aquí.
Va d'aquí.
Va d'aquí un mes o que sigui, perquè ve tot el tomate d'Almeria. Però aquí, quan vingui el tomate d'aquí, la gent vol tomate de Lleida, d'aquí o de Balaguer.
I la referència a marca no és... No té res a veure.
No.
Bueno, quan em referia a marca, tampoc... Sí, o sigui, no té necessàriament em referia a una marca pròpia de productor, sinó una marca de territori o una marca... Mm-hmm. bueno, al final una etiqueta és una marca distintiva, no? Llavors és identificar o per zona
i des
o
de la vostra organització, que és molt forta i és molt bona, i fer una bona feina no és fer la pilota aquí al Josep ara, oi? Però vull dir que és doncs així, perquè el Jaume pues, mos ho va demostrar, això, les coses clares. Serien necessari fer una marca de comarca de Sona?
Bueno, necessari no ho sé, però podria ser interessant, sí.
Què et sembla això?
O més campanyes promoció del producte de proximitat, Josep, perquè, per exemple, ara el sector de la fruita de pinyol està demanant, no?, que des de la Generalitat es facin campanyes, si més no, perquè la gent consumeixi més fruita, no?
Sí, no, a veure, evidentment s'ha de conscienciar la gent de... tant de producte de proximitat com per la estacionalitat del mateix producte, no? O sigui, clar, evidentment, l'estacionalitat i la proximitat van molt lligades. O sigui, no pots demanar cireres de proximitat ara en aquest temps perquè no n'hi ha, no? Llavors, una mica tornant enrere amb la consciència, no?, que abans, la gent era molt conscient del que hi havia en cada temps, i ara sembla una miqueta que a la gent se li ha oblidat una mica, no?, de quan surt cada cosa, perquè està ja massa mal acostumada que troba de tot durant tot l'any, no?
Perquè... Però no creus que es torni cap aquí? Que la gent ja comenci a ser conscient d'això?
Afortunadament,
i que cada vegada comprem més producte de temporada?
Afortunadament cada vegada hi ha més consciència i tot i que sempre hi ha el client que l'únic que busca és preu, també hi ha el client que cada vegada el que busca més és qualitat i que és conscient que l'estacionalitat i la proximitat són els dos principals, diguem-ne, valors a poder buscar amb un producte.
Ramon, suposo que hi ha un programa, me sembla que té que ser un programa, per exemple, quan us trobeu amb alguna persona a un hort que està fent un producte adequat i us lo porte, vosaltres sou els que compreu allí, i no pot continuar perquè no fa prou producte d'aquell o no té prou de superfície, llavors com se arregla això? És a dir, que us ve allí el client, la clienta diu, no, jo vull producte d'aquesta perquè sé que aquesta persona doncs treballa bé, però, clar, trenqui...
Sí, perquè a vegades no hi ha una continuïtat.
No hi ha continuïtat.
Llavors, ja tens que buscar un altre producte que s'assembla amb aquell. Si està cap allà, si se l'ha acabat el local, vols superdir alguna cosa, doncs ja busques un altre que... Però...
I això ja, és un gran problema, això?
Bueno, segons que productes, no. Segons que productes sí que costa trobar el mateix. Clar, t'has acostumat a un tomate per dir alguna cosa, i per trobar aquell tomate, a vegades no trobes el mateix tomate per dir alguna cosa. Pomes sí que més o menys són totes iguals, els pomes. Més dolça, menys dolça, però bueno, és com és.
Llavors, la cartera que teniu de gent que us porten lo jano a vosaltres, vull dir, teniu una cartera ja calculada de que cada un fa una sèrie de productes específics i aneu ja combinant-ho, o com us ho armeu?
Jo cap a l'estiu ja tinc uns proveedors més o menys de producte de proximitat, ¿vale? I a l'hivern també igual, però bueno, més a l'estiu. A l'estiu ja empecem el pebol verd d'aquí, un de pagès d'aquí de Termes. Allí també tinc 3-4 pagesos de carbassó, pepino, tomates i una mica de tot, i llavors ja busco ja producte d'aquí. Una altra cosa, doncs hi ha molta cosa que tinc a buscar, doncs a fora, a Almeria. Perquè algun producte aquí no...
I altres, quan aneu a buscar coses a fora, sigui al mateix estat espanyol o a fora, què aneu? Sempre amb un mateix proveïdor o aneu, per exemple, a mercat?
No, al mercat, però sempre vaig al mateix proveïdor, sempre vaig a comprar. Sempre vaig al mateix, sempre, i sempre m'he acostumat a comprar i ja no m'he mogut d'allí. Menys l'estiu que compro una mica més als pagès o si n'hi ha, i si no, pues...
I no entès, el pagès autòctona us ho demana un preu alt o bé el preu el feu vosaltres?
Bueno, això està molt de discutir, això, el preu a vegades. Perquè ells també a vegades, bueno...
Això sé que és una pregunta indiscreta, sí, però és una pregunta que es té que fer. Perdona, Ramon, però vull dir, aquí estem entre amics i no passa res.
Ja, els pagès tampoc no són tontos, eh?
No, gens. El que passa és que són molt sacrificats.
Sí, bueno.
Sí.
Que quan poden guanyar una peseta més, pues, si poden ficar una mica el preu més alt, pues, lo fiquen, si convé.
Però normalment compreu, pagueu més amb producte que ve de fora que no pas producte autòcton, o bé aneu igual.
Sí, més o menys un semblant, eh? Sí, sí.
Allò antes, Josep, en aquests mercats, per exemple, mercats com ara aquí, que ara en parlarem, ara ja podem connectar, si es pot, ja.
Ah, molt bé.
Aquests mercats que hi ha, aquests mercats setmanals així, la horticultura que es veu, el producte que es veu, a vegades no és gaire satisfactori per la presentació. No, jo no vull dir per la qualitat, ni oi tampoc és oi crítica, sinó que a vegades pues, està allà a sobre amb unes caixes, etcètera, vull dir, dius, bueno, aquest producte potser vist, per exemple, a la verduleria del Ramon, que tot està ben presentat, ben presentadet, allà, que fa goig, tot estupendo, que entra pels ulls, però diu com a meu, oi? Vull dir, aquí no veus els mercats d'això. I teniu pensat batre fer algo com a organització, com dir, organització professional? Perquè, clar, és el mercat també on se té una bona propaganda, oi?
Sí, bueno, clar, el mercat, en principi...
No dic jo que ho presentin malament, però vull dir, es podria millorar això?
Tot se pot millorar, i al final el mercat, cada paradista, doncs, bueno, fa el que pot o el que creu convenient, no? Sempre hi ha el que ho presenta millor, el que porta millor producte, i sempre hi ha, doncs, el que va més a preu, porta més productes, potser de segona qualitat, o, bueno, ho presenta, doncs, bueno, doncs, com que el mercat també has de muntar i desmuntar la parada cada dia, doncs, al final, doncs, potser també va una miqueta tot més amunt, no? Això, bueno, cada paradista al final és com una botiga diferent, no? Al final no totes les botigues són igual, ni totes les parades de mercat tampoc són igual.
Sembla que tenim ja l'altre costat de la línia telefònica, el senyor Antoni Elias, de Planta Giral d'aquí de Balaguer. Molt bona tarda, bon vespre, senyor Antoni.
Bon dia.
Josep, quan vulguis pots fer-li la primera qüestió.
Gràcies. Antonio, com va això?
Bé.
Com ha anat el mercat avui a Tàrrega? Perquè avui estàveu, aquest dematí estàveu a Tàrrega, oi?
Sí, estem aquí a Tàrrega.
Vale. Estàveu a Tàrrega.
Sí,
escolta,
estem a Tàrrega,
estem comentant aquí amb el Josep Sellar, que és el coordinador de la Plana de Lleida de Unió de Pagesos, de que les paradistes a vegades no hi ha prou de presentació del gènere que porteu amb unes condicions que resalti per la vista. Què et sembla això?
En el nostre cas, el planter que fem, intentem portar-lo el millor que estigui bé per a cara, per a gent, perquè avui en dia la gent compra per a vista, i si portes el producte que no estigui adequat, o que el planter estigui sec, o que no estigui ben etiquetat, o el que sigui, pues la gent agrada una cosa que estigui bé, igual que la verdura que portem, pues la intentem portar fresca, no que estigui ja seca o passada.
Aquesta verdura que porteu, que és vostra o és d'un altre
no,
hort?
Nosaltres som autòctons, bueno, nosaltres tot ho fem, nosaltres som planteristes, semillero de flor, nosaltres ho toquem tot, nosaltres fem des d'una tomata per menjar, una planta per poder plantar un hort, a una flor aromàtica, fem tot, nosaltres fem tot el procés, nosaltres dependem de nosaltres mateixos. Avui en dia el mercat exigeix que, o només la nostra manera d'entendre l'horticultura, és que tu puguis fer el teu producte i puguis vendre el teu producte, perquè si tens que anar a comprar, ja només treballes per comprar, vendre i no et quede gran cosa.
I llavors se garantís el producte amb unes condicions sanitàries com Déu mana, o també això hi ha, podem dir, mancances?
No, avui en dia nosaltres, com a semillero que estem allà a la Generalitat, tot això, pues nosaltres comprem, bueno, les llavors certificades, la turba ja certificada, els líquids que comprem ja nos diuen la majoria de proveïdors quin pots tirar, quin no pots tirar, hi ha un control. El que no pot ser que tu facis planta i no tinguis control, perquè tu quan dones la planta o dones la verdura té que ser una cosa que estigui bé, que no estigui malalta, que té que tenir tots controls. I, bueno, avui en dia ja amb el tema de tot això ja bastant regulat.
És a dir, que vosaltres, Antonio, compreu la llavor i llavors aquesta llavor la treballeu i feu el planter, oi?
Sí, nosaltres per sempre, ja fa, bueno, molts anys, nosaltres tot havia fet això, és tenir imatge d'empresa aquí a Espanya i a Europa, que estem treballant i comprem les llavors avui en dia amb el transport en 24 hores, estem de casa, Llavors tu la llavor que vens, en principi ja no la pots, ja està tractada, ja és igual si híbrida que si del país, ja és una llavor que et donen 100% de garantia. De tot, ja llavors que porten antivirus, ja llavors que són tradicionals, de tot. Nosaltres l'únic que fem, agafem aquesta llavor, la fiquem a la màquina que tenim i la sembradora, que és una sembradora, i la turba que comprem ja ve tota ensacada d'Alemanya, perquè aquesta turba aquí a Espanya no hi ha, és turba especial ja només per professionals. Això només ho podem comprar directament a Alemanya, aquí a Espanya no hi ha.
Escolta, dis.
No, i té tot un procés que tot ja ve, bueno, molt regulat, que aquí no pots fer trampassatge, que és tot ja bé certificat. Aquestes cases ja avui en dia són molt sèries. No.
Escolta, si Antonio.
És això.
Escolta, Antonio, vosaltres quin tipus de cultiu feu? A terra, vull dir, sobre hidropònic, sobre...
No, nosaltres el tema de semiller de planta, avui en dia, com a tot Espanya, tot Europa, se fan bandeja de forespan. Hi ha diferents tipus de forats, la màquina té diferents tipus de bandeja. Jo, hidropònic, tot això ho fan la gent que se dedica a fer hortalissa. A mi, invernadero, que tenen clima, València, Almeria, Elegido, amunt, ho fan a mi, hidropònic, o fan a terra, o fan amb fibra cacau. Això ja són altres modalitats de fer hortalissa. Nosaltres, amb semiller de planta, és bandeja de forespan.
I amb la producció de horta que va a la venda, que ho feu a terra o ho feu també...
Sí, no, la producció d'horta de verdura... Que
amb rec de goteig o com ho feu?
Això aquí a Balaguer, com que tenim les finques, pues ja molta aigua ja. I ho fem a Tesa. Ho fem com tradicionalment ho fem els nostres padrins.
Ja.
Sí.
Allò antes la demanda del client que teniu vosaltres, que és client que fa or o és client que ve amb un consum directe?
Sí, nosaltres tenim, a veure, nosaltres ja t'ho dic, al ser semiller pues, tenim molts avantatges, perquè nosaltres treballem amb petit, treballem amb gent que ve per comprar, per tornar a vendre, i treballem amb gent que compra per fer camps de tomata o camps d'enciam, o fem totes les cadenes. Jo igual te venc un euro d'enciam com te venc 10.000 plantes. El tipus de sistema muntat que tenim, nosaltres no tenim, saps, cap problema a fer en gran o en petit.
Tu vas al mercat cada dia, durant tota la setmana vas mercat a mercat.
Sí. El meu germà va al mercat cada dia, jo estic aquí a la finca de Mernacles, que ja tinc feina pues, cada dia. Ara en aquest temps, penseu que la planta que nosaltres venem aquí a l'abril-maig, que és quan se planta aquí a l'Horta de Lleida, pues la tenim que fer al febrer, perquè tota la planta de tomata, pebrota, aubergina necessita entre 50 o 60 dies per poder jo vendre el taco, el cepellón a la gent que fa hort o a la gent que fa camps. I se té que fer ara, al febrer.
Escolta, Antonio, n'hi ha molt d'horts encara en queda molt d'horts, hi ha gent que fa hort.
El problema dels horts sempre hi ha hagut i sempre hi haurà, perquè és una cosa que primer el típic padrí que jubile o que li agrada... que ho ha fet a casa, ho veu i en fa, i després és rebost avui en dia de moltes cases. El problema està que la gent gran, bueno, se van... Un no pot perquè amb la residència, l'altre perquè fa mal, l'altre perquè està amb el carnet de conduir, i la gent jove avui en dia, el món, pues, tothom treballa, tothom té feina, i l'hort pues, l'han deixat d'estar, però encara hi ha zones, hi ha comarques que hi ha més i comarques que hi ha menys, però que encara se va fent hort.
Hi ha gent que se dedica a la horticultura més aviat industrial?
Aquí, a nivell Lleida, que jo conegui, molt poc. Penseu que aquí tenim un clima molt dolent per fer hortalissa. Aquí s'empeça a treballar l'abril-maig i quan és l'octubre ja es gele. I l'octubre, novembre, desembre... Hi ha 4 mesos que aquí no pot fer res. No hi ha només espinac i ceba i 4 coses més. I, clar, el clima és el que mane. No hi ha més. Aquí a Lleida, ja sabeu, horta, París i fruita, però hortalissa n'hi ha, però no com a Tarragona, com a Girona, com a Barcelona.
És dir, que no teniu producte durant tot l'any.
No, nosaltres cada any, cada temporada té el seu producte.
Cada temporada
té el seu producte. Aquí no és un any que pots fer tot l'any tomata o pots fer tot l'any síndia. No, aquí el clima no es mane. L'hortalissa és el clima. Si no hi ha clima, no hi ha hortalissa. I no hi ha més.
Escolta, que són molt rígids els tècnics per a veure si és que feu les coses com Déu mana amb els productes, si teniu una bona sanitat o bé us controlen molt.
Bueno, a veure, ens controlen amb el tema, ja t'ho dic, quan nosaltres, pues, amb el tema d'ensofatar, nos fan trobar tots els carnets de manipuladors, amb el tema de sanitat també, quan anem al mercat, nos fan trobar tots els carnets de manipuladors, i, bueno, això tens que tindre en regla, i després els productes, pues tu tens un llistat de lo que pots ensofatar i lo que no pots ensofatar.
I els mercats que aneu, Antonio, durant els 5 mercats que aneu, perquè aneu al mercat de cada dia, aneu un de diferent.
Sí, tota la setmana menys diumenge.
Sí, quin és el mercat que més o menys és més rígid amb el gènere que porteu, si hi ha controls o no, com vaja?
Avui en dia, aquí, mercats que jo sé, aquí Lleida, de controls de gènere no n'hi ha cap ni un. Tu pots portar al mercat qualsevol tipus d'hortalissa. Jo hortalissa, t'ho dic, portem un mes o dos a l'estiu quan fem tomata, verdura, la meva planta i aromàtica és flor, però jo crec que parades de verdura de 20-30 metres i el gènere que porta moltes vegades és la que sobre de Mercabanda, que ho agafes per 4 duros, i al mercat pues, la gent se baralla per la bossa plena amb un euro. I no hi ha res més. I això, de control de sanitat, Mercabanda ho té allí perquè passa els dos controls, però els fruteros que van a comprar, no, que jo sàpigui, al mercat no m'ha vingut a dia d'avui un inspector a dir-me d'on traus aquesta verdura o d'on traus això. Ni un control ja.
Escolta, Antonio, vosaltres també teniu venda a les verduleries, també? Us venen a comprar a vosaltres?
Ja hi ha temporades que sí. Hi ha temporades que em venen a buscar un tipus concret de tomata o un tipus d'enciam, però no massa, no massa.
I per acabar, Antonio, que te vull agrair molt que haguis tingut aquesta gentilesa, perquè sabem que aquest vespre tens sempre feina per preparar per demà el pròxim mercat. Sí, on aneu demà dimarts? On aneu demà dimarts?
Demà anem a Borges Blanques.
Escolta, com ho veus això al futur de la vostra feina, de la OITB Tasca?
Bueno, a veure, nosaltres som joves, tenim ganes de treballar i ens agrada, i el que diuen, si tu fas una feina i la fas a gust i tens ganes de treballar, sempre hi ha feina. El futur, si no es planta tant, es plantarà menys, però la gent sempre hi ha, i el menjar que fem o la planta que fem és cosa de menjar. Si de que no menjarem ordenadors, no menjarem ferros. És una cosa que igual no va més perquè la gent gran s'acabe, però que pues tindrem que tocar menys planta, però potser una mica més classificada i més qualitat.
Pues molt bé, Antonio, pues moltes gràcies, mercès, i que vagi bé.
Molt bé.
Agarit, adéu-siau, adéu. Bona nit, adéu, adéu, adéu.
Adéu.
Bueno, què dieu de lo que ha dit l'Antonio? Ramon i Josep i Ramon, un com a persona pues, que vens en públic, i el Josep com a persona que és horticultor, però també responsable d'una organització professional de l'altura de la Unió de Pagesos, que no és moco de pavo, diguis.
Bueno, és el que dèiem abans, no? Al final cada paradista té el seu criteri i la seva...
Però perdó, que n'ha dit de coses l'Antoni un poc temps, eh?
N'ha dit moltes, sí. A nivell de controls, bueno, jo el que puc dir és que a nivell de productors sí que se'n fa. Jo mateix no fa gaires mesos que en vaig tindre un. I al final... això de l'horticultura és un producte que és de primeríssima necessitat, perquè al final doncs, tothom en consumeix poc o molt, o en menor mesura, i és un producte que jo crec que és bo comprar-lo amb llocs de confiança. Al final el mercat de proximitat es basa en la confiança que tu tinguis amb el productor, en cas de que ho compris directament amb ell o amb la botiga que vas a comprar, doncs que tinguis confiança amb el botiguer, que saps que no t'enganya, que saps que et porta un gènere doncs de qualitat i que sigui gènere fiable, evidentment. El que dia de la continuïtat, doncs bé, jo crec que d'or se'n continuarà fent, perquè bàsicament aquí a les zones rurals hi ha una llarga tradició estesa a fer-ne i la gent doncs en va fent. Sí que doncs, bueno, doncs potser no tan intensament com abans, perquè abans tampoc no hi havia tanta disponibilitat de producte a les botigues i si no ho feies a l'hort, doncs moltes coses no les trobaves. Però bueno, i la gent se va animant a fer hort. Inclús la gent que no té cap vincle amb l'agricultura, doncs, quan té una mica més de temps i pot disposar de dos pams de terra, doncs li agrada sempre plantar-hi alguna cosa i fer les seves proves i... Per tant,
deixa'm fer una qüestió al Josep per últim i acabar al Ramon, perquè l'última pregunta li farem al Ramon. Josep, tu estàs en una zona que és a Torre de Fluvià, tot allò de Cubells, Cerdesa de Segre, allí un dia se va pensar, algú va dir que seria la zona d'horta d'aquest entorn. Què ha passat, que allí el meló ja no es fa tan poc, i etcètera. No cal dir etcètera. Vull dir, coses sí. Concretes. Ja no es pensa que el Segarra Garrigues pot aportar matèria per fer aquesta zona una zona d'horticultura com Déu mana.
Allí, com bé dius, fa molts anys enrere, el meló era el rei de la zona aquella d'Artesa de Segre. Artesa de Segre va donar una temporada que era coneguda pels seus melons de secar, sobretot. El meu pare mateix n'havia arribat a fer unes 10 hectàrees de melons amb un veí d'allà al poble. I bueno, doncs, tot això s'ha anat perdent doncs, per preu, per distribució, per oferta, perquè doncs, bueno, no és el mateix un meló de secar que un meló que et pugui vindre de regadiu, que doncs, és el que diem, no? La vista doncs, hi fa molt, tot i que el meló de secà tenia un gust incomparable. Bueno, sigui pel que sigui, s'ha anat perdent. Ara amb el Segarra Garrigues hi ha una nova oportunitat. El que passa és que el Segarra Garrigues doncs, bueno, té una nova oportunitat amb el sector de l'horta, perquè és un sector on el producte se valoritza una miqueta més. La veritat és que amb cereal costa molt de que surtin els números pel preu de l'aigua que té. El sector de l'horta podria ser una sortida. El que passa que, bueno, doncs, com deia també el company Giral, doncs, també tenim la climatologia que tenim, també tenim les nostres limitacions. I el Segarra Garrigues doncs, també ha arribat una mica tard en aquesta zona, perquè, bueno, hi ha molts pagesos que ja són grans, i el que està entrant molt fort són grans empreses que venen aquí a arrendar terres i bueno, doncs el pagès autòcton també es va desplaçant, perquè el Segarra Garrigues s'ha de fer grans inversions i la gent ja es fa gran i tampoc no ho acaba de veure clar, i al final doncs acaben entrant grans empreses, no? Jo, de fet, si avui en dia sóc pagès, realment és gràcies a l'entrada del Segarra Garrigues, perquè bueno, vaig creure que era una oportunitat. De fet, em vaig incorporar fent horta també, doncs, perquè també, bueno, hi havia que el cereal doncs, també porta el preu que porta. Amb l'horta, doncs, hi ha un altre... És un altre tarannà. Hi ha una oportunitat, doncs, de poder vendre el producte directament, per tant, es valoritza una miqueta més... Bueno, és una possibilitat més. Veurem si això doncs es va extenent o té futur o a veure què passa.
Ramon. Sí. Què tindria que ser una verduleria avui dia ja, i d'avui al demà perquè sigui atraient, perquè sigui de confiança, perquè sigui òptima per la clientela que també ve a passos agigantats més exquisida.
Bueno, en principi,
què opines,
sempre,
tu?
Sempre, en principi, sempre buscar la qualitat i buscar un bon producte, i si pot ser, com diga abans, si pot ser d'aquí, millor. Bueno, com ha dit aquí, la zona de Celler, del que és l'hortalissa, aquí són 4 mesos i poca cosa més, i a l'hivern se fa dues coses d'aquí i el demés ja ve tot a fora, però bueno, sempre buscar la qualitat, sempre. Sobretot la qualitat de buscar el producte i sempre anar al dia.
I al teu client, què li diries? Quin consell li donaries al consumidor?
Consumidor, doncs, pues, Cosipé, pues, li diria que el producte que se ven aquí a la fruteria Òscar Ramon, sempre mirem de buscar el millor, bueno, sempre el que ens van és la clientela. ¿Vale? I la clientela és molt exigent avui en dia.
¿Vale? Pues moltes gràcies per haver vingut, Ramon i Josep. I el Josep, el que li hem de dir, que tingui molta sort, li desitgem molta sort, perquè tens unes quantes patates calentes sobre oi, taula, que són de que
sí,
no,
tindràs
que torrejar molt ben torrejat. Però, clar, em sembla que és un torero de primera classe.
Tindrem...
Torero en el bon sentit de la paraula. Vull dir, té molta oi, cintura.
Tindrem feina, que té també molt per aprendre. Bé, res, per la meva part, doncs, encantat d'estar aquí, encantat de que m'hagi convidat, doncs, un gran mestre, perquè...
Pare.
El Josep Maria, doncs, ja fa molts anys que... Ja fa molts anys que ens coneixem, doncs, també he tingut la sort de poder ser alumne seu ja fa molts anys i doncs, d'en ell també he pogut aprendre...
Això es va ser, eh?
He pogut aprendre moltes coses i, per tant, doncs, bueno, estic segur que... Doncs el seu granet de sorra també servirà per...
Jo només dir-te que no m'estranya que hagi sigut el més votat d'Unió de Pagesos amb aquestes eleccions, eh? Enhorabona i endavant, Josep.
Gràcies.
Ja saps que aquesta casa està a la teua disposició sempre. Ramon, moltes gràcies per fer quedar molt bé a les verdoleries de la nostra zona, eh? Moltes gràcies.
Doncs molt bé, gràcies a tots dos, com diu el Josep. Nosaltres ara, Josep, donem pas a l'actualitat.
Vull, endavant. Gràcies, eh?
Dediquem la darrera part de l'agrografia d'aquest dilluns a repassar algunes notícies d'àmbit agrari de plena actualitat i després doncs, també el recomanarem, com sempre, algunes jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. Pel que fa a l'actualitat agrària, destacar en primer lloc que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha presentat recentment una nova eina que permet identificar les zones prioritàries de gestió forestal per a la prevenció d'incendis. Aquesta nova eina, Previncat, és un servidor desenvolupat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya a partir d'un equip pluridisciplinar de tècnics de diferents àmbits. Jordà ha definit aquest nou projecte com un instrument més que reforça les polítiques de prevenció de la conselleria desenvolupades durant tot l'any, no només a l'estiu. Segons la consellera, aquest és un clar exemple de l'aposta en la prevenció d'incendis en base a la recerca, el coneixement i la interacció amb experts en la prevenció i gestió del risc d'incendi. D'altra banda, destaquem que el Departament d'Agricultura continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, el PDR.cat 2020, complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors. Així, la Conselleria ha fet efectiu recentment el pagament dels imports corresponents de l'ajut a l'apicultura per a la millora de la biodiversitat de la campanya 2019 per un import total de 654.000 euros. Un total de 107 beneficiaris de 30 comarques han estat els que han rebut aquestes ajudes. Concretament, aquí a la comarca de la Noguera s'han resolt favorablement 5 expedients. Entre tots han rebut una subvenció de 29.500 euros. Aquest ajut amb compromisos a 5 anys vista s'emmarca dins del PDR 2020 amb el cofinançament del FEDER, del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. L'objectiu d'aquesta línia és la millora de la biodiversitat en els ecosistemes fràgils on hi pugui haver espècies relictes mitjançant actuacions dirigides a promoure sistemes d'explotació apícola que incloguin una major base territorial. D'altra banda, Unió de Pagesos reclama al Departament d'Agricultura la necessitat de seguir desenvolupant les mesures consensuades amb el sector per recuperar el preu en origen de la fruita. El sindicat reclama concretament avançar en un pla de reconversió varietal, sobretot per a poma i pera, per adaptar les plantacions a les necessitats del mercat. També acabar l'estudi pendent de la cadena de valor de fruita de llavor i el reforç urgent, diuen, de l'Observatori Agroalimentari de Preus perquè també reculli setmanalment els de préssecs, nectarines, pomes i peres, d'acord amb els estàndards per reclamar mesures extraordinàries de gestió de crisis a la Comissió Europea. D'altra banda, Unió de Pagesos aposta per impulsar una llei catalana de pràctiques deslleials amb l'objectiu d'acabar, diuen, amb els abusos en els contractes de dipòsit a través dels quals magatzems privats i assentadors de Mercabarna sotmeten a la pagesia. Dins d'aquesta secció, també com sempre, repassem alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini, per tant, que es poden demanar a dia d'avui. Hi ha, per exemple, l'ajut a l'emmagatzematge d'oli d'oliva, els ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica, també els ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de grups operatius i, entre altres, també encara a dia d'avui es poden demanar els ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura. També recordem que hi ha tot el ventall d'ajuts que es poden demanar quan es fa la declaració única agrària, de la qual s'està en ple termini. I acabem, com sempre fem, recomanant-los diferents jornades tècniques que se celebraran properament aquí al territori. Avui, concretament, els en recomanem dues. La primera d'elles es fa aquest dimecres, dia 26 de febrer, a Vallfogona de Balaguer, concretament a l'Escola Agrària de Vallfogona. Porta per títol aquesta jornada tècnica Maneig del vedell nounat. Cuidar els vedells recent nascuts és una feina feixuga i dura que implica seguir unes pautes molt estrictes. La comunicació entre els tècnics veterinaris, els responsables de la granja i els treballadors que tenen cura dels animals ha de ser ràpida i clara. Cal que cadascuna de les parts conegui quina és la realitat dels altres actors. Aquesta jornada, en aquest sentit, va adreçada als responsables de les granges i als treballadors encarregats de la cura dels mamons. Començarà a 9:45 del matí i acabarà a 2:45 del migdia. I l'altra jornada tècnica que el recomanem avui porta per títol concretament jornada sobre l'oví i cabrum. És la 19a jornada sobre l'oví i cabrum que es farà a Os de Balaguer, concretament al monestir de les Avellanes, aquest proper dijous, dia 27 de febrer. Una vegada més, els assistents es trobaran al monestir de les Avellanes en el marc d'aquesta 19a jornada de referència del sector oví i cabrum. Durant la primera part de la jornada es tractarà el nou decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i també es tractaran les estratègies de gestió dels boscos amb ramaderia extensiva. I la segona part estarà dedicada a parlar de la nova PAC, de la política agrària comuna i de la ramaderia extensiva. Com dèiem, aquesta jornada es farà aquest proper dijous, dia 27, a la Sala Magna del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, de les 9 del matí fins a 3:15 de la tarda. I amb la recomanació d'aquestes dues jornades ens acomiadem avui, com sempre ho fem amb música, avui amb la cançó De Veritat, porta aquest títol, és una de les cançons de l'últim àlbum, del nou àlbum dels Blaumut, i amb ella ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit.
A l'altra banda del mirall algú respira un bri d'oxigen que he oblidat mentre travesso amb un botó el trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que el matí segueix sonant a la finestra i en programació constant. No dic que no. D'alguna passa que m'albira l'horitzó. Saps que la son fa olor de pa. Hi ha una estació, la pressa viatja amb cert retard. Tinc punts de llibre per fixar-me el pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present i encara penso la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. Mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó. Diminutius per fer menys mal a les estrofes de la premsa elemental. Renta els draps i mai no plou. Va ser primer la solitud o potser l'ou. i de ben cert que posaria els peus al riu, però està prohibit dins un sistema productiu i encara busco la raó concreta del meu dia. La veritat són els motius que vam sopar, la mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això, la veritat que jo només respiro dins d'una cançó. La veritat són els motius que vam sopar, la mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això, la veritat que jo només